A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Canviem d'assumpte, hem de parlar doncs, de l'activitat constructiva a les nostres illes. La COAIP ha ofert dades al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears que posen de manifest doncs, l'alçada d'aquest tipus de construccions a Formentera i Eivissa i també doncs, l'impacte de les legalitzacions extraordinàries en aquestes xifres. Avui volem parlar de les dades del primer trimestre de 2026 i ho fem amb en Lluís Oliva, president de la demarcació d'Eivissa i Formentera de la COAIP. Lluís Oliva, bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies.
Les dades del primer semestre mostren un increment de l'activitat constructiva. Quina és la primera lectura que feu des del col·legi?
Constructiva no m'ho trobaria dir, especialment quan gran part d'aquest creixement ve impulsat per unes legalitzacions extraordinàries d'edificacions que ja estan establertes, per tant, no es construiran, sinó que ja simplement estan fetes. La lectura que feim és de preocupació o per començar ja està un poc alerta cara a un sector constructiu que estem preveient una possible aturada o un estancament en quant al creixement que pugui tenir.
Aturada per quin motiu?
Perquè bàsicament estem veient que el número d'obres està baixant respecte a l'any anterior. Baixen entorn a un 10% els unifamiliars, un 25% els plurifamiliars, i això pot ser un element puntual d'escolta, un mal semestre, o pot ser l'inici d'una tendència, que és el que ens temem.
Això passa a totes les Illes Balears, específicament a Eivissa i Formentera?
Passa a totes les Balears. Sí que és cert que Eivissa i Formentera ve molt marcat i està en estat davant en quant a legalitzacions extraordinàries, si bé aquí fins i tot ha de fer una separació, perquè al final Formentera no s'havia adherit a aquest procés extraordinari fins fa relativament poc, per tant, les dades que tenim no són molt destacades per Formentera, però sí per Eivissa, per tant, veient que les legalitzacions estan pegant molt fort, a la resta d'illes també hi ha una certa aturada, però igual no tan forta com les que tenim aquí a Eivissa i Formentera.
O sigui que es podria dir que ha augmentat l'activitat o els projectes visats, però no l'activitat constructiva. Això seria correcte?
Correcte, sí, això sí. Sí que és cert que també hem de tenir en compte un visat d'un plurifamiliar que s'ha visat aquest primer semestre de l'any, pot ser que ja ha començat a construir o igual encara li falten un parell de mesos per iniciar les obres. Per tant, sí que hi ha un cert desfase en quant a obra visada i obra que s'està executant, i el que estem veient és aquesta tendència és d'un mercat que es podria anar aturant a poc, no passarà de 100 a 0 de cop i volta, però sí que pot començar a marcar una tendència negativa que ara en els sectors de construcció s'espitiuses.
I quines conseqüències podria tenir això, socials?
També, som conscients que al final vivenda fa falta. La que es produeix, és cert que no és igual de tipus social o d'un preu limitat que faria falta. Si bé, i ho hem de destacar com a fet positiu, a la fi, després de molts anys o massa trimestres, amb projectes de producció oficial o preu limitat a zero, comencen a aparèixer una altra volta, que això hi ha 129 expedients visats, que en sort d'aquí dos anys tindrem 129 vivendes més per poder accedir en el mercat de producció oficial o preu limitat, si hi una tendència com a saber, la tendència que hi pot haver per l'altra banda és que es facin encara menys habitatges dels que es fan. Estem imaginant que les promocions de privats que estan donant a terme avui en dia moltes voltes es donen a preus que són difícilment accessibles per la majoria de treballadors de les illes o de famílies que hi habiten. Per tant, o es canvia aquesta tendència, el que veurem serà que realment apareixeran més vivendes, o sigui, les que faran seran de luxe, per alguna forma, o preu d'accés difícil d'accedir per als residents de les illes, per tant, es acaba trobant que podria haver aquesta tendència.
Aquesta tendència aparentment negativa es podria explicar amb l'augment dels costos constructius, amb la disposició, diguem, de sòl per poder construir, una combinació de factors?
És una combinació de factors i fins i tot m'atreviria a dir que ve una mica més profunda. Tenim, per descomptat, un elevat cost tot sol. Però aquí, quan estem parlant de vivenda privada, que el sol sigui més car, implicarà pues, que la vivenda es vendrà encara més cara.
Clar.
Per tant, el sol no m'atreviria a ficar-li. Ara, que és elevat cost de construcció, els temps de tramitació de llicències, els temps de construcció que estem veient que s'estan allargant per la falta de mà d'obra especialitzada, perquè al final molt lligat a la seva vivenda tenim el fet que per no disposar de vivenda assequible o accessible per treballadors, això acaba fent que igual la mà d'obra especialitzada decideix anar a una altra banda per no estar gastant-se tot un sou dins un lloguer o dins una hipoteca i prefereix sortir d'aquí. Per tant, al final, el fet de no tenir vivenda accessible acaba fent que tot el que més es posi en crisi i ens estigui duent, sembla, cap a aquesta potencial aturada o l'anunciació del sector constructiu.
Quin és el tipus de construcció o de projecte més habitual, més comú o més nombrós?
De forma històrica sempre han sigut les familiars, seguit dels plurifamiliars, que és el que sempre s'està fent. Sí que és cert que no tenim dates, però que ara els números pressupost que manegen el xerratari COAIP no és el cost del table de col·legi, no és un preu de mercat de construcció ni res per l'estil, però sí que sortim per esquerra el que veiem, si al final el tipus de promoció que s'està fent, tant en unifamiliar com en plurifamiliar, de forma majoritària, acaba sent aquest que ve etiquetat amb l'etiqueta de luxe, d'exclusiu o de premium, si li volen dir.
D'altra banda, no sé si és una dada que vosaltres controleu, però hi ha més projectes... Clar, els projectes entenc que us les presenten les constructores, no?
No, els arquitectes.
Els arquitectes. I sabeu si hi ha com molts de projectes que estan doncs, impulsats per empreses més enllà de particulars?
No, aquestes dades sí que no les tenim ni les poden fer públics, però al final són dades protegides que ara aquí són els promotors d'aquestes. Així que no les tenim, aquestes, per dir-ho així.
D'altra banda, hi ha alguna altra cosa que us hagi sorprès d'aquest informe del primer trimestre?
Que es podria anar aturant el mercat, ja ho vàrem preveure una mica a la darrera observatori, que era que tancava el 2025, perdona. Sí que el que ha sorprès, i és positiu, ja ho he dit abans, i vull tornar a dir, és que han tornat a aparèixer a la fi aquestes vivendes de protecció oficial que tanta falta fan. Són 129, entenent que no canvien dràsticament el panorama, però amb la falta d'habitatge que tenim de caire social o de preu limitat, realment fa falta que n'hi hagi més. I que comencin a aparèixer, doncs, escolta, ens dona una certa esperança, per alguna forma. Segueixen faltant habitatges com són les HPL de Sant Eulàlia, que esperant surten la seva unitat. Tenim els famosos projectes d'aquí de Can Escandell, que esperant i desitjant també pugui sortir dins d'aquesta segona unitat de l'any. Pues mira, si hem de mirar algo positiu, igual és aquest retorn dels habitatges de producció oficial.
Quins reptes us trobeu als arquitectes a l'hora de treballar a unes illes com Formentera i Eivissa?
Els reptes al final, i són reivindicacions quasi històriques, acaben siguent un pot de normatives i de plaços de tramitació d'expedients. No pot ser que perquè una família es pugui fer un habitatge a Formentera o a Eivissa tinc que estar esperant 5 anys, 3 anys per treure una llicència. Tot això al final entenem que una part pot venir que ara protegir un territori i a controlar que no et sobreexploti, però per una altra part al final l'únic que fa és posar problemes a qui vulgui poder desenvolupar el seu habitatge. Entenc que sempre hi ha una por que, no, que famós inversor especulador que moltes voltes sembla que es treu que sembla que si vol consumir tot el territori, però també hem de reconèixer que hi ha una part d'aquest projecte que són impulsats per famílies d'aquí, famílies poden fer-se un lloc on viure, i clar, que tardi un projecte 3-5 anys en sortir una llicència, el que acaba fent és que els costos de construcció de fa 5 anys igual inaccessibles per aquesta família, en 5 anys han posat moltíssims costos, ara igual no s'ho poden permetre, o si la situació fins i tot familiar pot haver canviat dins quan han plaços tan llargs.
Ui. Crec que... Hola?
Sí, hola.
Ah, sí, perfecte. Pensava que t'havien perdut.
No, estic aquí. Sí.
Doncs no sé si has notat o heu notat una evolució en aquesta espera de tramitació. Vull dir, sempre ha estat així, sempre ha estat lent, s'ha empitjorat en aquests darrers anys, ha millorat una mica.
Sempre ha estat lent. A vegades he intentat millorar-ho, accelerar-lo. Apareixen ara els famosos EPCUs que vol intentar facilitar les tramitacions, però al final el problema que tenim aquí és que no estan sols, que un ajuntament o un consell ha d'informar, hi ha també sectorials que depenen del govern balear, han d'anar a recursos hídrics, sembla que ara arrel de les darreres danes qualsevol tipus d'expedient ha de passar per recursos hídrics, quasi estigui afectat o no. Clar, al final moltes voltes estem sobresaturant administracions que igual ja van justes, que igual tarden massa en poder donar expedients, i al final cada siguem pues, una bolla que cada volta es va fer més gran. Tenim una sèrie de normatives que moltes voltes venen des del govern balear, per tenir en compte casuístiques particulars, com poden tenir Eivissa o Formentera, i clar, la maranya de normatives que hi ha, que en cap moment estic dient que no n'hi tenen que veure, però sí que haurien d'estar una mica més coordinades, anar una mica més en paral·lel i no... quasi està anant cada un per seu compte, que al final el que acaba fent és això, acaba complicant tramitacions d'expedients, acaba fent que els expedients s'allarguin les tramitacions, i això al final afecta de forma negativa tant a qui vulgui entrar, tant en el petit inversor, que per inversor m'estic referint en aquella família que és l'últim habitatge, que igual té que esperar 3 anys i treure una llicència, en 3 anys pot canviar moltíssim el cost de construcció.
Sobre aquestes legalitzacions, són moltes?
Sí, sincerament sí. Estem parlant de prop de 500 expedients. La totalitat, pràcticament, de dades que fins ara són a Eivissa, més que la Formentera, fins fa relativament poc no s'ha aprovat la normativa per poder presentar aquest projecte de legalitzacions. I estem veient que realment el que està tapant o salvant els números són ara mateix aquests números de legalitzacions, que si no els tinguéssim estaríem ja directament parlant d'una aturada o una ralentització de tot el constructiu.
Per l'evolució normal de l'any, no? Que, bé, no sé, jo m'imagino, sense tenir jo cap experiència en aquest sector, que el primer trimestre, no sé si hauria de ser el que té més activitat, o sigui que el segon, igual...
No necessàriament, perquè sí que és cert que moltes voltes el que passa és que molt de projecte que es planteja després de l'estiu.
D'acord.
Per tant, es tramita pràcticament després de l'estiu i s'inicia, encara no és més d'octubre, novembre, per tant, són expedients que pràcticament arriben quan tancam el primer observatori, per tant, no tocaria passar això.
Perfecte, doncs Lluís Oliva, president de la demarcació d'Eivissa i Formentera del COAI, moltes gràcies per l'entrevista i per aquestes dades que ens ha ofert avui.
A vosaltres, un plaer.